Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12-20 minuts. Començant setmana també, eh? Dilluns 4 de març, la primera setmana ja sencera del mes de març. I hores d'ara, doncs, home, una temperatura interessant, eh? 17-18 graus a la ciutat de Lleida. El que farem primer de tot, com sempre, és buscar aquesta previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estem a dilluns i, per tant, hi hem de posar somriures a les cares de la gent. Ho farem amb el Joel Carnicer. També parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. Obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. I a partir de la una, la Nacional 240. Avui parlarem de tot el que s'ha aprovat de la darrera llei del tema dels lloguers, que segur que interessa més d'una persona. Què hi ha de nou? Què hi ha de cert? Què hi ha de que digui la gent però que no sigui veritat? En parlarem, eh, de tot plegat avui a la Nacional 240. Hi ha dos quarts de dues, arriba la tertúlia d'esports, on posem ja sobre la taula tots els resultats del cap de setmana. Des d'ara i fins a arribar a les dues, en directe des de les freqüències de la cadena COPE a la província de Lleida. També ets pots escoltar a través de la web cope.es o a través de la app. En tots dos casos, busca l'emissora de Lleida. I com sempre, un plaer, eh? Gràcies per estar a l'altre costat. Carolina Pons, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels amb intervals de núvols mitjans i alts en general més abundants per la tarda. A la Vall d'Aran estaran els cels ennuvolats pràcticament tot el dia i no descartem algunes precipitacions febles i ocasionals. Per cert, la cota de neu baixa de 1.800 a 1.200 metres. També baixen les temperatures màximes al Pirineu i es mantenen amb pocs canvis a la resta de la província. Tindrem 22 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 20 a Tàrrega, 18 a la Seu d'Urgell i 13 a Viella, quan el vent bufa de component oest fluix amb alguns intervals de moderat, i atenció perquè avui hi ha risc molt elevat d'incendis a Lleida. Demà s'esperen cels amb intervals ennuvolats més abundants al Pirineu, baixaran les temperatures, sobretot les màximes, que seran de 19 graus a Lleida, 18 a Balaguer, 16 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 12 a Viella. Les mínimes també baixaran, seran de 2 graus sota 0 a la Seu d'Urgell, 1 grau sota 0 a Viella, 5 a Tàrrega, 6 a Lleida i a Balaguer. Deixaran algunes gelades febles al Pirineu i demà bufarà vent variable tendint per la tarda component sur. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs sap que comencem setmana i com que també és a l'inici del mes, tenim dades de l'atur, un atur que a les comarques de Lleida es va situar al febrer en 21.394 persones, amb un descens de 61 inscrits respecte al gener, cosa que representa un 0,28% menys de desocupats registrats en aquest mes, segons dades que el Ministeri de Treball, Migració i Seguretat Social ha fet públiques avui dilluns. En termes interanuals, la xifra de desocupats va caure per quart mes consecutiu. En concret, al febrer hi havia 1.107 persones inscrites menys a les llistes d'atur que en el mateix mes de l'any passat, una caiguda del 4,92%. A nivell de Catalunya, el nombre de desocupats es va situar en pràcticament 400.000 persones al febrer, un 0,44% menys que el mes anterior i un descens del 5,15% en comparació amb el mes de febrer de l'any 2018. Mil xifres, mil números, mil el que vulguis, però a Lleida tenim 21.394 persones en situació d'atur, de moment. Per cert, que tenim, hem de parlar d'una víctima mortal a la xarxa viària lleidatana d'aquest cap de setmana, un motorista de 70 anys que va perdre la vida en una sortida de via a la carretera C26 a Navès. La víctima, veïna de Cornellà, va perdre el control del vehicle per causes que s'investiguen i, a més a més, aquest cap de setmana hi ha hagut dos ferits també al xocar amb el cotxe contra un aparador al municipi de Mollerussa. Per cert, que aquest cap de setmana, dissabte concretament, es va complir els 6 mesos des de l'entrada en vigor del desviament dels camions de la Nacional 240 i de la Nacional 340. A mig fer, pel que fa a la Nacional 240, que sempre s'ha demanat que es puguin desviar des de Soses o des de Lleida i no des de les Borges, però vaja, que de moment portem 6 mesos així. Són 6.000 els camions que es desvien cada dia per la Nacional 340 i Nacional 240. 6.000 camions cada dia. Tot i això, doncs les carreteres segueixen sent complicades i els transportistes continuen reclamant que se'ls bonifiqui el 100% del peatge, cosa que no passa de moment. I desarticulada una xarxa de comerç il·legal d'animals dissecats d'especial protecció, els agents han recuperat 9 peces a entre Lleida, Madrid, Navarra i les Illes Balears. Presó provisional sense fiança per l'home que va atropellar un company de feina a Lleida. Això ho vam informar divendres. Doncs el jutjat de Guàrdia manté la causa oberta per homicidi dolós en grau de temptativa. I ara obrim la plana política local, i és que l'Assemblea del Comú de Lleida ha triat a Sergi Talamonte com a candidat a les municipals per aquest, per aquestes eleccions del 2019, Elder.
Sí, s'ha acordat la llista electoral amb què el Comú de Lleida concorrerà a les pròximes eleccions municipals, en confluència amb Catalunya en Comú i Podem. La llista l'encapçalarà el candidat que va rebre més vots en les primàries, Sergi Talamonte, i mantindrà el mateix ordre que van determinar les 1.151 persones que van prendre part en l'Assemblea. També s'ha determinat que el Comú es presentarà repetint la fórmula d'una agrupació d'electors, tal com ja va fer a les eleccions del 2015, en les que la formació va aconseguir 2 regidors a l'Ajuntament de Lleida.
Hi ha una notícia, una informació que jo crec que interessa a tots els nostres oients, Elder, és... Et vas disfressar aquest cap de setmana o no?
No.
No et vas disfressar aquest cap de setmana. Però un dels actes, un d'aquests actes que agrada tant a la gent, dels actes de Carnestoltes, és la cursa de llits, que, com sempre, esbojarrada, ha reunit una dotzena d'andròmines a Lleida.
Sí, els carrers del Centre Històric de Lleida van acollir ahir diumenge al migdia la tradicional cursa de llits amb una dotzena d'andròmines, que van fer recorregut entre l'església de Sant Llorenç i la plaça de Sant Joan. Durant el recorregut, els equips han hagut de superar una sèrie de proves. La cursa és cronometrada, però també es puntuen aspectes com ara l'originalitat del llit i de les disfresses, a més del disseny de l'andròmina.
Gràcies, Elder. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I parlant d'esports, donem la benvinguda al Roger. Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ahir el Lleida va...
Espera.
Ja entrava jo aquí.
Sí, ja entrava, però ja entrava perquè sap que li vaig a preguntar el mateix. T'has disfressat aquest cap de setmana?
Tampoc.
Tampoc t'has disfressat.
Em sap greu, però no.
El Roger també t'excusa, l'Elder també, però el Roger també t'excusa perquè ha estat seguint totes les informacions esportives del cap de setmana, que no són poques, i que comencem, Elder, doncs per l'esport rei, pel futbol.
Exactament.
Ahir Elder, Roger.
Ahir el Lleida va rebaixar l'optimisme que hi havia després dels 3 partits d'Oliva a la banqueta després d'empatar 0 contra el Badalona. Els blaus van desplegar un joc més aviat pobre davant d'un conjunt que va tenir més ocasions al llarg del partit. El Lleida va intentar guanyar el partit a la desesperada en els últims minuts, però el gol no va arribar. Joan Carles Oliva destacava que el seu equip pateix molt si no té la pilota.
En la primera fase del partit, el rival ha circulat amb molt de criteri i nosaltres jo crec que ens hem desgastat molt corrent darrere de la pilota sense ser eficaços. I això, pues, finalment, passa factura. Crec que hem fet un desgast important. Penso que mai puc retreure res als meus jugadors perquè han corregut, han treballat, han estat intensos, han estat dintre del partit, però no hem estat encertats en pilota i quan no tens la pilota, pues, pateixes. Nosaltres som un equip que tenim que intentar tenir la pilota, perquè l'objectiu que tenim és més ambiciós, i avui el Badalona ha estat més còmode amb ella que no pas nosaltres.
Amb el 0-0, el Lleida desaprofita una bona ocasió per retallar punts amb l'Atlético Baleares i el Villarreal, que també van empatar els seus partits contra Olot i Conquense. Pel que fa a la resta d'esports, el Llista es va refer de l'eliminació en Copa golejant a l'Alcoi per 6-2 i l'ICG Força Lleida va sumar una nova derrota, aquesta vegada a la pista del Melilla per 83-72. Encara en bàsquet, aquest cap de setmana hi ha hagut protagonisme pel Cadí La Seu, que, com ja sap, jugava les semifinals de la Copa de la Reina a Vitoria. Les de Bernat Prat Canut van caure contra l'Spar City Leaf Girona en un partit marcat pel domini gironí a la pintura. A la final, les gironines van caure contra el gran dominador de la competició, l'Avenidas Perfumerias. Per acabar, hem de parlar també d'atletisme perquè ahir el lleidatà Bernat Erta es va penjar la plata en la prova dels relleus 4x400 llisos del Campionat d'Europa de Glasgow. Erta, que va entrar a l'equip espanyol a última hora en substitució del també lleidatà Aleix Porras, va ser l'atleta més jove de la final amb només 18 anys i es va quedar només 5 centèsimes de penjar-se l'or.
Gràcies, Roger.
Carlos Herrera y su equipo viajan a la ciudad de Cuenca. Este miércoles 6 de marzo, en directo desde el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Herrera en COPE desde Cuenca.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas. Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Mira, cariño. Los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ho fem, com sempre, amb ell, amb l'únic, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Si algú ha posat la ràdio just a l'últim dos segons, no sé què haurà pensat, eh? I aquest noi va dur, va malament, eh?
Sí, bueno, però ja és això. Ja.
Va malament, eh? Un laxant, una cosa d'aquestes. Bueno... clar, és que això depèn del moment que apretes el botó i et connectes a la
clar,
ràdio,
clar,
eh?
Clar.
Ai, mira, ara et diré una tonteria, però jo per mi no és dilluns si no escolto aquest Ricard. No,
sí,
no.
Sí,
jo
veritat,
ja ho necessito, jo això ho necessito.
És veritat. Ja. Escolta, deixa'm aprofitar.
Espera,
que...
això, has de saludar algú?
Sí, vaig saludar amb un pare, que és el seu aniversari, com que segurament no m'escoltarà, perquè pobre senyor no pot, però bueno, si ho escolta, pues, no, per molts anys, i ja té prou de sort de que me té a la seva vida, saps?
Clar, el teu pare és aquell que em vas explicar fa dues setmanes que veuen en un parc infantil.
El del columpio, això. Sí, home, clar, l'únic que tinc, eh?
Sí, pobre home. Fa dues setmanes el deixes veure i avui el felicites, no sigui
sí,
cas.
Sí, la vida, va ser divertit, te va quedar, aquesta sí. Anècdota.
Sí, sí. Hòstia,
No va perdre les dents de miracle, pobre home.
Com es diu el teu pare?
Jaume,
felicitats.
Jaume, vinga, va.
Des d'aquí.
Vinga, pues vamos allá.
Bueno, va, et pregunto el mateix que l'altre dia. S'ha arreglat una mica la societat o seguim generant notícies rares?
No, seguim.
Això funciona, ja.
Seguim. La setmana passada, no sé si tenen recordes, però vam explicar dos notícies de parelles que havien tingut...
Sí, sexe, home. Tal. Me'n recordo però, com si ho haguéssim dit fa un moment,
sí,
com el que diu.
Ja és això, no? Pues n'hi tinc una altra.
Ah.
Y tengo una otra, y es que digo que graban a una pareja de policías teniendo sexo en el coche patrulla.
Pero, o sigui...
Tu pots... Tira la pregunta,
no,
tira-la.
En quin país, això?
Això ha passat a Argentina.
Ah, Argentina. Fe. Bueno, Argentina és igual, el país, la veritat, però...
O sigui,
bueno.
A mí me ha recordat la escena, porque digo, además... Y sin embargo, lo más destacado, o sea, pero eso es lo más destacado, eso. Y lo más destacado es que los agentes estaban de servicio.
Ah, hoy.
¿Sabes?
Bueno.
Y eso, la típica frase que fijen que a los dos nos da mucha rabia. Tras hacerse viral,
sí.
Sí. Las autoridades del país ya han declarado que tomarán medidas que identificarán y sancionarán a los policías. ¿Qué pase? Son dos policías hombres.
Ah.
Què passa? A l'Argentina, ara a lo millor me cauen per tot arreu, però a l'Argentina és veritat que encara ja són bastant homòfobs. Ja de tot.
Però això em sona... Però a veure, estaven haciendo sexo, no? Pot ser com allò que deia el Torrente, no?
És el que m'ha vingut al cap, de dir, però estan allí sols els dos...
Una missió de vigilància.
Sí, exacte. Sí, mariconades,
com
diu el Torrent.
Solo para passar, aliviar la tensió.
Aquell diàleg és bo, eh? Perquè, a més, el Torrent se justifica dient, tu me la meneas a mi, diu, jo te la meneo a ti, diu, bueno, diu, sin mariconades,
sí, clar, no, nada.
No, vull dir... Bueno,
todo el que els han expedientat.
Sí, ara ja.
La pròxima vez que no es vea nadie.
Sí, exacte, la pròxima pues feu-ho bé.
O en casa.
Sí, això estaria bé també. Però,
bueno, ara podríem aprofundir si cada agent d'aquests dos tenia parella, per separat.
Però
clar, després de fer-se viral, segur que t'arriba per un grup de WhatsApp, segur.
Sí, no, clar, home, has de rebre sí o sí, mai més ben dit.
O sigui, hi ha gent que tot el que es fa viral ho reenvia a tots els seus grups de WhatsApp.
Lo típic de sempre, eh? Bon dia.
Sí.
I així, eh?
Ara ja m'ha acabat també l'any nou, això sí, però... Ara...
Sí, bon any, Ricard, per cert.
No, que ara ja no ho diem.
Ah, com fins al març?
Com fins al març? Sí. Pues ja estem al març, ara
pues
ja no ho diem.
Ja està, home, deixem l'última, la ressaca de l'últim...
Bon any.
Vinga, bon any, bon dia. Vinga. Pues continuem i diu que aquesta és forta, eh? Diu que detienen a un grupo de ancianos que se escapaba cada noche para ir a un puticlub.
Però a veure, detienen. Però que no tenen edat per fer-ho?
A lo millor ni tenen massa. La cosa és tan que, clar, aquesta gent està... Mira, una residència jo crec que ha de ser com la condicional. Jo no m'hi vull ficar perquè no se sap mai, però jo això del tema de les residències no ho entenc gaire. Perquè això és el mateix que quan tu ets petit, no?, i dius, fiquem el crio en un reformatori fins que es faci gran i llavors ja el tornem a...
Quan sigui útil, el tornem a reinsertar,
no? Però això és el mateix. Bé, ja no serveix, doncs... Vull dir, jo no soc molt partidari, però bueno, com que tampoc interessa gaire això, el cas és que aquesta gent ha tenit lugar en un asilo de Majadahonda.
Ah, o sigui, això és aquí, és nacional, això,
sí,
eh?
Sí, diu, la passada madrugada fueron pillados 5 de sus ancianos en un puticlub cercano. Tras la investigación pertinente, se encontró un túnel por el que llevaban saliendo meses.
Pues sí que tenien ganes, tu, van construir un túnel i tot.
Jo me'ls imagino com los 7 nanitos de Blancanieves. Van cap allí, saps?
I escolta, aquests avis no envelleixen, tu. No, sempre estan contents i bé.
Sempre estan en plena forma. I mira que els hi foten pastilles, eh? Però de la manera, eh?
Però reitero la meva pregunta, però que no són adults per fer el que els doni la gana, independentment que estiguem en una residència.
Però m'he donat compte que això passa molt, que l'única edat en la que no et prenen ja per nen és de partir dels 26 als 70.
Sí.
A partir del 70 ja et tornen a tractar com un nen.
Ja no pots, alhora no pots sortir, no pots decidir res. Sí, està molt bé, està malament això.
Sí, ja és sempre, només estàs una temporada de la teva vida que et tractem com un adult, després ja tot és com un nen.
Els 26 els has posat per alguna raó concreta?
Pues mira, sí.
És per l'edat que tens tu?
Sí, és per l'edat que tinc jo, perquè sembla que ara la gent me comença a tractar una mica com si fos jo.
Ara?
Quan vaig a fer reunions de feina i coses així, sembla que ja em comença a tractar com un professional, perquè abans diré, ai, mira el nen, que vol escriure historietes. Mira, està aquí,
el nen de la barba.
Sí, ai, a veure si no li paguem, saps? I ara ja sembla que...
Ara ja cobres per treballar.
Ara ja, bueno, home, jo ho he intentat sempre, no?
No, ja però... ho sé, però vull dir, ara ja et diuen, l'hem de pagar.
No, si ara ja me ve algú amb una... Ui, això és una oportunitat molt gran per a tu, li dic, mira, vés-te'n a... és temporal, que jo ja no necessito tantes oportunitats. No, això ho fan molt. Això és visibilitat.
Sí.
Això és visibilitat, dic. Jo ja em veig cada dia
al mirall. Estic molt visible, jo ja.
Sí, dic, no patiu. Bueno, pues total, que això, no? Seguim amb la notícia i ja ho saps que m'agrada molt la part de les cometes.
Ah, vinga, va, obre cometes.
I llavors obre cometes i diu, no podia creer lo que veía en mis ojos. Yo solo fui a tomar una cerveza con unos amigos, pero a ellos parecían conocerlos todas las chicas. Los saludaban y trataban con toda familiaridad. Tanco cometes. Això ho diu un dels testimonis, no?
Sí. Bueno.
Llavors aquest, que sempre n'hi ha un que és el xivato, avisó inmediatamente a sus superiores y acudieron en su búsqueda. Además de recoger a los ancianos, investigamos y encontramos un túnel que comunicaba una de las habitaciones con el exterior del asilo. Parece que a nuestros huéspedes les sobra vitalidad y no solo por irse de señoritas, sino por haber excavado con cucharillas de café su vía de escape.
Però tio, jo això no ho entenc. Però això és de pel·lícula.
Sí.
O sigui, a mi on anessin només l'important de la notícia. La notícia és que van fer un túnel.
Bueno, clar, tenien tant temps... Bueno, ni tinc una altra, de
Venga,
padrins,
va.
Si vols.
Sí.
Un anciano ha dejado embarazadas a 4 cuidadoras en su asilo.
Hosti, tu.
Un anciano de 82 años, durante los 7 años que llevaba ingresado en el asilo, ha dejado embarazadas a nada más y nada menos que 4 trabajadoras.
Pero, a ver, yo... bueno, no sé.
Auro comete.
¿Com devia d'anar?
Clar, vull dir, a lo millor... Mira, això està molt llenç, el que diré, però, com que no em censures, aprofito. El millor que tome era un gran terratinent i tenia moltes propietats i van fer tate.
Bueno, és que jo pensava el mateix. Clar, usted si tumbese no... aquí tranquilamente, que ahora le haremos un masaje.
Un masaje con...
Un body-body.
Sí, exacte. Ah. Clar, llavors, hi ha una de les cuidadores que sempre hi ha el privato...
Presuntament, que no ho sabem, nosaltres,
no, clar.
Això és un programa d'humor,
Sí, vull dir que la gent no s'ho prengui, ja ho sabem que anem en pala. Bueno, obro cometes. Diu, jo ja sabia que mantenia relacions sexuals con algunes d'elles.
Això qui ho diu?
Una de les cuidadores, segurament a la que no li ha tocat part de l'herència.
Ah, val.
Yo ya sabía que mantenía relaciones con alguna de ellas. Hay que reconocer que a su edad está muy bien. Es todo un don Juan. Y se nota que sabe cómo ligarse a las jovencitas.
Caram.
Al conocerse el embarazo de la última trabajadora, este otro anciano ató cabos y se lo contó al resto de internos. El rumor no tardó en llegar al director, el cual no se lo ha tomado para nada bien.
Ah, pero ¿en qué se ha enfadado? ¿Con los trabajadores, supongo?
Clar, suposo.
Sí, amb el padrí no, perquè, escolti...
No, vull dir...
No ha forçat a ningú.
Clar, vull dir, ell ha fet el que havia de fer i ja està.
Molt bé. Jo sempre dic que el pare del Julio Iglesias és el meu ídol.
Sí, raro. Bueno, però aquest és una mica Arturo Fernández,
Bueno.
Quan... Però bueno, chatina! Que sí, que sí, saps? Pues jo el veig una mica així, un senyor que segur que és... Bueno, mira, el que hi ha. Bueno,
Vinga, va, una ràpida i després...
I després tiro d'acudit. Se implanta un abono de transporte en el cuerpo y le multan por no tener billete. ¿Vale? Diu que...
Lo llevo aquí dentro.
Exacte. Diu que con la tecnología avanzando tan rápido, tal... Bueno, eso lo típico expliquen. Aquest home lo que va a fer es convertir el cuerpo humano en una especie de dispositivo electrónico. Como el nombre en inglés siempre es más cool, ya lo dijo el propio diario, a implantarse componentes electrónicos en el cuerpo de forma casera, se le llama biohacking. Entonces resulta que aquel tío va a hacer un biohacking y va a decir, bueno, pues me implanto un billete de metro.
O sea, básicamente el que va a hacer es achicarse la piel y posar a sota, doncs, a... O sigui, bàsicament,
sí,
no és que
no
sigui fàcil,
el
xip aquest de l'NFC o aquest...
Però és una mica absurd tot això, no, Ricard? En què ens estem convertint, ja?
Bueno, jo... És la comoditat, passes el braç pel costat del lector i et marca.
No, però, hosti, t'estàs fotent algo a dins, no?
Dir, no, sí, no, si no, no, no ho justifico, però em refereixo que... tu ara imagina't com va recargar la targeta. Va allà i la persona diu... La targeta... No, aquí, al braç.
Ja, no sé, jo és que no ho veig, no ho acabo de veure.
Bueno.
No.
Vinga, acabem amb l'acudit, va.
Vinga, acabem amb un acudit, que és un dels clàssics que tinc. No sé si l'he explicat mai aquí ara, però bueno, vamos
allà. Bueno, riurem igual.
Diu que estos són dos que s'encuentren i uno dice al otro, diu, oye, diu, perdona, diu, ¿cuánto cuesta esta estufa? Diu, 5.000 euros. Hombre, diu, però esto es una estafa. Diu, no, senyor, és una estufa.
No em sona, però vaja. Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, i mai millor dit, perquè ja tenim una primavera, ostres, esplèndida.
A mi l'home del temps em va dir, no et confiïs,
sí, mai,
però fred no en tornarà a fer. Però em va dir, recorda que fa 2 anys va nevar al març.
Exacte.
Dos. No, fa 20... No, fa dos.
Sí.
Que a vegades no ho recordem. I l'any passat...
Sí.
L'any passat, també m'ho va recordar, va nevar pel Mobile World Congress, per això me'n recordo, perquè jo vaig marxar amb tren i nevat fins dalt la darrera setmana de febrer. Per tant,
sí,
que fa molt bo, eh? I és encantador això de veure-ho sol, eh?
No, per descomptat, però... que ja no he tingut boires, l'anticicló ara es comporta com és habitual a tot arreu. Però,
escolta,
bueno,
que tinc una pregunta per tu, i no per gastar-te el temps de l'espai, 30 segons. Sé que aquesta darrera setmana has estat força actiu.
com a president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, sí, amb aquesta trobada de creativos d'Espanya, sí, sí, que han volgut remarcar una i una altra vegada la importància de la Seu Vella a la ciutat de Lleida.
Sí, és una iniciativa d'una associació no molt coneguda, que es diu Espanya Creativa, i que el que patrocina és els diferents projectes que els municipis de l'estat espanyol fan des del punt de vista de la creativitat, per millorar pues, la resposta davant de les necessitats dels ciutadans. Llavors és com una mena de el que deien alguns dels que se presentava, que havien estat seleccionats o nominats pels premis, que era un total de 18 els que s'havien seleccionat de tota Espanya, que era una mica com la nit dels Oscars per amb ells, uh-huh, en el sentit que se presentaven allí i després, en aquests dos dies, el jurat que estava establert per Espanya Creativa triava el que consideraven que és el millor de tots els projectes, els tres finalistes, i els altres quedaven com a nominats, els altres 15. Hi havia projectes pues, que anaven des de potenciar, pues, sobretot molts temes d'aquestos també, de tipus de noves tecnologies, uh-huh, coses dels problemes que té el planeta, però que estem arribant al punt d'aquell del no retorn, en el sentit del canvi climàtic, en el sentit de pressupostos excessius per lo que és el tema de defensa.
Ja, però comencem a caminar molt pel vorell.
Sí, 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 sí,
sí. Així
sí,
m'enteneu. Sí, sí. És no, a dir, el canvi climàtic, sí, si no fem res avui i comencem demà, encara ens salvarem, correcte.
Sí, 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 sí.
Però clar, aquest marge cada vegada és més estret. Eh?
Sí,
ja
sí,
diu, bueno,
sí,
l'any
sí,
que
sí,
ve, bueno, pues sí, vale, segurament l'any que ve encara tenim temps. Però jo ja no sé si podem estirar tant el xiclet, per entendre'ns.
Home, contra més tardis... Home, jo penso que el canvi climàtic, d'alguna manera, és també un procés natural. És a dir, hem de ser conscients que al llarg de la història de la Terra ha hagut molts canvis climàtics. Alguns per causes naturals, més o menys evolutives, i d'altres a vegades alguna hecatombe d'aquestes, com la caiguda d'algun sí, meteorit o el que sigui. El que passa és que ara l'home l'està accelerant de manera descontrolada. I aquest és el tema. I llavors, en lloc del canvi climàtic, que de manera natural s'aniria produint, intentar-lo aprofitar per benefici propi, el que estem fent és afavorir-lo en desbenefici propi, no? Perquè el que estem fent és carregar-nos els nostres propis recursos a curt termini, no? I el major Zaragoza, que tots sabran, pues, va ser una persona... Està esplèndid encara de memòria i de tot, i té 85 anys, és a dir, que poca broma, no? I va ser el director de la UNESCO i, per tant, és una persona que coneix molt bé el patrimoni també de tot el món, i sempre li agrada, jo l'he sentit més d'una vegada, recordar que quan se va crear la Societat de Nacions després de la Primera Guerra Mundial, el president Wilson, després de l'horror de la Primera Guerra, la que l'any passat es va commemorar el centenari de l'acabament, va dir que això no podia tornar a passar mai més. I es va crear aquella Societat de Nacions per la que, de manera pacífica, s'hi discutissin els problemes i s'arribessin als acords. Això al 1919 es va aprovar. Però ja va començar amb un fallo. Wilson, el president del moment, la va aprovar aquesta iniciativa, però el Partit Republicà Americà després va vetar que els Estats Units entressin a la Societat de Nacions, amb la qual ja va néixer malament la Societat de Nacions, perquè sí que es van apuntar molts països del món, però el propi país que havia promogut la iniciativa no va entrar, amb la qual ja quedava fluix. Després de la Segona Guerra Mundial passa el mateix un altre cop. La Societat de Nacions no ha funcionat perquè s'ha produït ni més ni menys que una guerra pitjor que la primera, que és la segona. Llavors el president Roosevelt, també un president demòcrata del Partit Demòcrata, decideix fer la societat, o sigui, la ONU, l'Organització de les Nacions Unides. Aquesta intenta tornar un altre cop a lo mateix. Les dificultats, com podeu imaginar-vos, els oients, són màximes, perquè tot i que ha acabat la guerra i s'ha acabat amb el feixisme, però hi ha dos blocs, està claríssim que hi ha dos blocs, el bloc comunista i el bloc capitalista, i llavors aquesta Societat de Nacions és complicada, aquesta ONU, i per això net amb el gran problema que té la ONU, que és el dret a veto. Aquestes forces poden vetar el que es vulgui i llavors, encara que tots els països del món estiguin en contra, pues no es pot tirar endavant. Roosevelt, de totes maneres, va fer una cosa que, com veia que la cosa anava per llarg, que ell, per desgràcia, li quedava poc temps de vida perquè estava molt malalt a l'acabar la primera guerra, la segona guerra, perdó, va encarregar, sobretot a la seva dona, que vetllés per un projecte que ell ja pràcticament lo va deixar engestit, que era aprovar alguna cosa, és a dir, que quedés alguna cosa abans, i va ser ni més ni menys que la Declaració dels Drets Humans.
Imagina't.
Aquesta Declaració dels Drets Humans, que és fonamental per la humanitat, i que ara que estem vivint en aquest judici que s'està fent a Madrid, i que surt moltes vegades referenciat a això, és la base de tantes i tantes i tantes coses, no? I per tant, quan se declara la carta de fundació de les Nacions Unides, i això el major Zaragoza lo va ressaltar moltíssim, comença dient, nosaltres, els pobles del món, decidim unir-nos per evitar conflictes, guerres i tot. I diu, nosaltres, els pobles, no pas els estats, no pas les nacions, sinó els pobles. És a dir, que és aquesta idea que és magnífica i que la trobava extraordinària. Que malauradament després, pues, això no va per enllà, perquè és el que va dir, a l'època del Reagan i de la Thatcher, pues, es va crear el G5, i després va ser el G6, el G7, és a dir, els grups de pressió econòmiques que han arribat ara al G20, que són els que al final estan manant en el món, però estan manant sobre paràmetres econòmics i no se té en compte paràmetres socials
i paràmetres... paràmetres econòmics propis.
Exacte.
Perquè, mira, si fossin paràmetres econòmics beneficien a tothom...
Correcte.
Doncs, bueno, vale, podíem parlar de l'ecologia, però, bueno, almenys miren per tots. Jo miro per la meva butxaca. Quan som aquí? 20, no?
Correcte.
Doncs 20 butxaques, els demés, escolta...
No, totalment d'acord. I per això és una mica la pena de que ara estiguem... I ell reivindicava el dret de que tots els pobles pues, tornessin una altra vegada a això, a unir-nos i acabar amb aquestes plutocràcies, que són els que manen en el fons, i això és molt idíl·lic, però és la manera d'intentar-los solventar.
Al llarg de la història s'han dit coses tan importants, clar, i frases tan importants vàlides. Que després només es falta voluntat de fer-ho. No és que falti ja idees, o és que no sabem com fer-ho. No, si és que ja ens ho han dit de totes les maneres possibles. És només falta que vulguem fer-ho. Però escolta, que tenim problemes amb el veí de dalt ja.
A les
comunitats de propietaris, doncs imagina't. Després, a nivell de barris, entre barris, dins d'una ciutat, amb el poble del costat, dins de les regions.
No
cal anar gaire lluny, I després ja dins del país, etc. Tenim problemes amb tots, tu.
I tant. No sé què passa,
ens aguantem ningú.
I va contar... Però és millor sempre riure que no plorar, no? I va contar dues anècdotes molt sucoses que diu que precisament Roosevelt, quan se va fer la declaració dels drets humans, va enviar-li un esborrany a Gandhi a veure què li semblava, no? A l'època en què Gandhi estava en plena protesta d'aquesta activista pacífica, però d'activisme, no? I Gandhi li va contestar de que havia consultat a la persona de la que se fiava més en el món, i aquesta persona de la que se fiava més en el món li va dir que estava magnífica la declaració dels drets humans, que potser calia ficar, si un cas, alguna obligació per part de la gent. És el que li va dir. I quan li va dir Roosevelt, i qui és aquesta persona que tens tanta confiança? Diu, la meva mare. Exactament.
La visió de mare a fill.
Exactament. Per tant, va ser esplèndida.
Que bona.
I després l'anècdota, jo penso que ja podem dedicar el programa avui amb aquest tema.
Sí, et quedes 10 segons.
És que ell mateix havia vist a Mandela quan va sortir de la presó i va reconèixer que Mandela va fer una senya brutal, perquè en lloc de quan sortir de la presó proclamar l'odi contra els blancs i proclamar el que hauria pogut haver un autèntic conflicte civil a Sud-àfrica, va fer tot el contrari. Després d'haver estat més de 20 anys empresonat, va demanar això, el que s'ha aconseguit, una convivència, que de moltes coses per tirar endavant, però va aconseguir aquesta convivència entre els blancs i els negres, i per tant és una mica el símbol de dir aquella persona que veu que els seus drets estan totalment vilipendiats, però que en parlant i amb ganes se pot solventar moltíssimes coses. No? La pena va ser que després el dia següent va sortir a la premsa quan li van preguntar als periodistes d'aquí de Lleida pel tema del patrimoni mundial, que va dir lo de sempre. És que catedrals hi ha moltes, a Lleida és una candidatura difícil, però veritablement s'ho mereix. Com a mínim va dir això. Però com sempre va començar l'arrencada, que dic, me caixi la mare, aquest home encara no acaba d'entendre.
Recordem que ens han posat un horitzó interessant, que és l'any 2023. I que s'han de reforçar certs aspectes, com per exemple doncs, augmentar la vida social, i jo crec que, que aquest certamen s'hagi presentat i s'hagi desenvolupat alguna part dins del turó de la Seu Vella, doncs és important.
No, i a més, molt breument, perquè tenim poc temps, però un de les projectes premiats era precisament la candidatura de Recoletos Retiro de Madrid, que és la que aquest any se presentarà per part de l'estat espanyol a la UNESCO, en la qual dius, ostres, aquestos que han començat fa poc i ja van directament embalats, i van parlar amb l'organitzadora, diguem, l'any que ve el propi fòrum presentarem la candidatura de Lleida perquè també tingui més ressò, no?
Clar que sí.
I tant que sí.
Bueno, escolta, bocins d'història, és això, amb el Joan Ramon González hem parlat de bocins d'història molt importants, i esperem que d'aquí uns anys
puguem dir que també aquestes dates prèvies al 2023 haguin estat també aquests bocins d'història importants pel Turó de la Seuvella.
Des d'aquí, si em permets, volia recordar un oient que em va trucar fa 2 setmanes, Ramon de Mollerussa, no sé el cognom, que la seva filla que estudia al Col·legi La Salle fa un intercanvi, ella està seleccionada amb d'altres 11 alumnes de l'Institut de Mollerussa, amb 12 d'un institut d'Alemanya, prop de Colònia, i venien a fer aquest intercanvi a Lleida i després anaven ells a Alemanya. Al vindre a Lleida ell va tenir la idea, com diu que sentim aquí que parlem tant de la Seuvella en aquest programa i diu el Ricard que fa tanta propaganda, i em va demanar que fes una visita a, aquestos, a aquest grup, el de Lleida, el de Mollerussa i el de Mollerussa. La vaig fer encantat i bé, d'aquí agrair-li al Ramon que tingués aquesta iniciativa, i em penso que la gent, tot i que els alemanys pues, tenien el castellà perquè era la classe de castellà, que va quedar meravellats de la importància del nostre monument i que la comparaven a vegades amb la catedral de Colònia, i evidentment no té res a veure, són diferents.
Això us ho dic jo ara que no s'escolta ningú, el Joan Ramon li encanta fer aquestes coses, eh?
Sí,
i si teniu algun grup o alguna gent de fora, heu de fer una visita guiada, amics de la Seuvella.
Correcte.
Joan Ramon, escolta, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, a tots, adeu.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, obrim aquesta finestra dels records, estrenem setmana també. Ja sabeu que amb la finestra dels records i el Joan Bellmunt, cada dia, camí cap a la una, el que fem és recordar, doncs, bueno, moltes coses. Realment, la finestra dels records ens dona aquesta llibertat.
Aquest ventall.
Sí, sí, no? De recordar persones, tradicions, escolta, cançons, llocs desapareguts.
Per exemple, una de les tradicions que avui parlarem, de la que parlarem avui, és de la matança del porc, la mort del porc. I per què en parlem avui? Perquè aquest cap de setmana ha sigut a Carnestoltes i moltes poblacions s'ha fet la matança del porc, s'ha fet la botifarrada, la llonganissa, s'ha menjat el porc amb disfressa, llavors he pensat, agafem la matança del porc i parlem-ne avui. És aquest un costum que s'ha perdut gairebé a tota la nostra terra. Les famílies antigues que tenien el seu patrimoni rural engreixaven un porc o més que calia que estigués a punt per als mesos de desembre o gener. Però l'agafem avui, repetim, perquè ha sigut Carnestoltes aquest cap de setmana i a moltes poblacions ha fet la matança del porc. A cada casa es matava un o més porcs, ja que aquest animal era la base de l'alimentació familiar. Abans era mort a casa pels matadors. Ara, però, les lleis diuen que se dedu a l'escorxador. La mort del porc és conjunt. En conjunt era una festa de família, on solia plegar-s'hi tota la família. I cadascú treballava en la peça que li era encomanada i en feien el que pertocava. El sacrifici, l'esquarterament i totes les divisions i neteja de la mocada es feien al carrer o a l'entrada de casa. Les senyores de la casa, les parentes i les amigues, solien dur totes un davantal força complet per no embrutar-se el vestit, i així passaven tot el dia trinxant carn per preparar les botifarres. Cap al tard hi solia acudir la jovenalla i se'ls donava berenar, puix les botifarres ja havien sortit de la caldera. Entre les famílies que mataven el porc s'estilava el costum de fer el present, que consistia a enviar als familiars una plateta amb botifarres de diferent mena, rellom o bé alguna altra part del porc, una llonganissa, per exemple, i el qui la rebia el retornava quan aquests mataven el porc. S'havia donat el cas d'enviar el present a una família que havia mort el porc el mateix dia, i la família retornava el mateix dia també un present a l'altra casa. Que savis i tècnics han estat tota la gent del món rural català. Quan mataven el porc, una de les operacions era el tast, que consistia a fregir a la paella uns bocins de xulla i que solien provar tots els concurrents. Era una de les cerimònies de la matança que exigia un major recolliment i una major atenció. Puig el fet de fer el tast i corregir si hi havia quelcom que hi manqués, es passava tot seguit a fer les botifarres. Es posaven a coure a la caldera i solien deixar una mena de brou gras que en deien brou bufat. Aquest brou, sense tenir res de particular, era repartit entre els veïns i alguns amics que ho sol·licitaven i que el rebien com una llaminadura més exquisita, ja que era un bon acompanyament per a la sopa, que la convertia gairebé en sopa de dinar de festa major. Arribada la tarda, s'arreglava la cansalada, es posava al llit del porc ben salat, s'arreplegaven els pernils, es posaven els ossos en conserva, en gerres, que ja feia anys que servien, i estaven familiaritzades amb la ranció, amb aquella olor de ranci. S'emplenava la tupina de llonganissa, amb oli d'oliva, que s'encetaria en el temps de la sega i la batuda. Era la llonganissa de la tupina, i que quedava un rebost ben provoït i disposat a passar l'hivern si es matava el porc al novembre o al desembre i arribar fins a l'estiu a empalmar amb el porc de l'any següent. Cal dir que per la matança del porc s'usava una col·lecció de tuells que no servien pas més que en aquesta solemnitat. Tot plegat era una de les festes més grans a nivell familiar, la matança del porc. I la dita d'avui, que som al març, ens diu: de la flor de març, fruit no en veuràs. Vol dir que encara vindrà alguna gelada sí. Que pot matar les...
Sí, 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 sí. Gràcies, gràcies, Joan.
Adéu.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente valenciano, Ximo Puig, ya se ha reunido con su vicepresidenta, Mónica Oltra. Todo apunta a que le ha trasladado su intención de adelantar las elecciones. La fecha elegida coincidiría con las generales, el próximo 28 de abril. Nos vamos hasta Valencia, Vicente Ordaz.
Así es, el presidente Ximo Puig se ha reunido por espacio de 30 minutos con la vicepresidenta de Compromís, Mónica Oltra, para comunicarle su intención de adelantar las elecciones autonómicas y escuchar la postura de su vicepresidenta. Oltra, tras acabar la reunión, sin embargo, dice que la decisión todavía no es firme.
Bueno, pues el presidente lo que me ha comunicado es que cuando tenga la decisión tomada seré la primera persona en saberlo. Eso es lo que me ha transmitido y, bueno, pues ahora queda la espera, obviamente, como el resto de ustedes.
Sin embargo, ya es noticia de última hora. La noticia ya parece confirmada porque Puig ha convocado al Pleno del Consejo en un pleno extraordinario a partir de las 5 de la tarde precisamente para votar ese adelanto electoral. Entiende el jefe del Ejecutivo valenciano que la alta participación que se espera en las generales podría beneficiar a los socialistas valencianos. A lo largo del día tiene que estar firmada esa decisión, ya que mañana es el último día de plazo para poder disolver las Cortes valencianas y convocar oficialmente las elecciones para el próximo 28 de abril.
Y esta Semana de la Mujer queremos pararnos en COPE a reflexionar, construyendo en positivo. Para ello hemos entrevistado a mujeres que cada día buscan en su vida o en su trabajo superar barreras y construir en igualdad. Laura Ton.
Sí, hoy te presentamos a Ana Montañana, exjugadora de baloncesto. Ahora es la única entrenadora de un equipo en la Liga ACB.
Y lo había comentado muchas veces, yo quería ser entrenadora de ACB. Y parece, pues bueno, parece que soñaba muy alto y que me creía. Yo siempre intento que se me respete por el trabajo que hago, no por lo que he sido como jugadora, o que todas tengamos esa oportunidad, no por ser mujer, sino por estar preparada y por valer para el puesto.
Puedes ver esta entrevista completa en cope.es.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Pendientes de los incendios en el norte de España, hasta ahora lo peor sigue en Asturias, donde hay un centenar de fuegos aún activos. La unidad militar de emergencias se ha sumado a los equipos de extinción que trabajan sin descanso en las últimas horas. Desde el gobierno asturiano apuntan a que la mayoría de los incendios han sido intencionados. En la vecina Cantabria, su presidente, Miguel Ángel Revilla, habla de situación desesperada. Lo peor en Cantabria está en Puente Viesgo, en Los Tojos y en Rionansa. Tenemos una última hora que llega desde la Audiencia Provincial de Madrid. Los tres miembros de la conocida como la manada de Collado Villalba tendrán que ingresar en prisión de forma inmediata. Fueron condenados por violar a una joven en 2015 en esta localidad madrileña. Dos tendrán que cumplir 15 años de cárcel y el tercero 14. Y en el juicio contra la cúpula separatista catalana, hoy estamos escuchando la declaración del segundo del Ministerio del Interior en el momento de los hechos. Ha comenzado a las 10 y continúa esa declaración a esta hora. El exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha reconocido que el 1 de octubre la policía empleó la fuerza, pero que técnicamente no hubo cargas policiales. Además, el que fuera número 2 del ministro Zoido ha revelado que el gobierno de Rajoy planteó al de la Generalitat que se pudiera votar en plazas o lugares abiertos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid prepara el partido de Champions contra el Ajax. Corrochano.
Después de la doble derrota contra el Barcelona, eliminado de la Copa, y a 12 puntos del Barça en la Liga, aparece la Liga de Campeones. Es partido de vuelta mañana, partido de vuelta de octavos de final contra el Ajax, con ventaja de 2-1 para el Real Madrid. Estamos pendientes de la aparición de Luka Modric, que ya está sentado en la sala de prensa de Valdebebas, el Balón de Oro, y de Solari para analizar este partido. Antes, noticias del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, acaba de concluir
concluir el último entrenamiento, donde los jugadores, por cierto, han saltado 20 minutos más tarde al césped de lo previsto. No van a poder jugar mañana, recordemos. Sergio Ramos sancionado y Llorente lesionado. Solari va a poder introducir dos cambios en el once respecto al FC Barcelona. Nacho entrará por el sancionado Sergio Ramos y Lucas Vázquez por Bale. Por cierto, el Ajax va a aterrizar a primera hora de la tarde, a las 7 menos cuarto rueda de prensa, a las 7 y media entrenamiento.
Es primera pregunta para Luka Modric en Valdebebas.
En los cuartos de final. Gracias.
No, para nosotros un partido de Champions es siempre muy importante, y sobre todo partido de la de mañana contra un equipo muy bueno, un equipo joven y ambicioso, y para nosotros este partido de mañana es clave y para esta temporada, y queremos estar en cuartos. No va a ser fácil, pero estamos preparados y yo creo que vamos a hacer un gran partido y pasar eliminatoria, que es muy importante y que significaría mucho para nosotros.
Hoy se completa la jornada de la Liga con el Leganés Levante, que se juega a las 9 de la noche.
Gracias, Corrochano. Y en el espejo, José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Marta. Hoy nos vais a hablar de un hospital muy especial que va a llevar el nombre del Papa Francisco y que va a estar en constante movimiento. ¿Esto cómo lo explicamos?
Movimiento pa'lante y de lado según cómo vengan las aguas, porque hablamos de la nave hospital Papa Francisco, que va a recorrer el río Amazonas para llevar médicos y medicinas a las comunidades indígenas más aisladas. Se acercará a un millar de aldeas desperdigadas en las orillas del Gran Río, en las que las condiciones de salud son precarias y el acceso a redes sanitarias y de asistencia muy difícil. La idea es la de un hospital en salida, como esa iglesia que quiere el Papa, que va hacia quien no puede trasladarse. Mide 35 metros, transportará 20 agentes sanitarios y ofrecerá asistencia médica en diversas especialidades, desde ginecología, cardiología, a las 700.000 personas que viven en 12 municipios distribuidos a lo largo de 1.000 kilómetros del río Amazonas. La historia entera la contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
I seguim fent ràdio des de la cadena Cope, ara des del migdia Cope, i a més amb aquesta singularitat que ja saps que nosaltres tenim pràcticament cada dia de la setmana quan passen uns minuts de la una, i és que, a més, obrim la Nacional 240 i ens connectem amb els amics de Lleida, amb els amics de Tarragona. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Molt bé, i vosaltres?
T'has disfressat?
Sí.
És que porto tot el matí esperant aquest moment per fer-te la pregunta.
Sí.
De què t'has disfressat? Si...
No sé si... Home, sí, clar, es pot dir. A veure, que home, jo ja tinc una edat, no puc fer depèn de quines coses. Sí, però també dic una cosa, que va ser així a mitges, perquè em vaig disfressar, va ser a casa, que vam fer, com que hi havia futbol, vam fer sopar una mica carnavalero.
Molt bé.
I em vaig disfressar. Doncs
pues em sembla molt bé.
Saps...
De què anaves, de micro?
Mira, la gent li és igual, això, però bé, no, de Carmen Miranda, et son?
Carmen Miranda?
Aquells plàtanos, aquelles fruites, aquella pinya al cap,
sí,
aquella cosa,
sí,
sambera...
Vale, vale.
Pues era això, una mica, la temàtica era aquesta.
Que bo!
Però ja està, no veureu imatges, eh? També us aviso.
Bueno, anava a preguntar per una foto. Que quedi la intimitat, no,
això?
Això
queda la intimitat de casa. Vale.
Molt bé.
Però escolta, la qüestió és passar-s'ho bé, no? No cal de vegades disfressar-se,
sí,
però
perfecte.
Mira, sempre dona una mica més d'alegria.
Clar que sí, jo no ho vaig fer, però em sembla molt bé.
Sí, mira, ja està. Ja us he explicat una intimitat més, veus? Molt bé. Que potser no caldria, però...
Escolta, per cert, que això... ara un parèntesi, eh? Una coma, un punt i coma, i obro parèntesi. Fa 6 mesos, aquest cap de setmana, ha fet 6 mesos del desviament,
sí,
dels camions de la Nacional 240 i Nacional 340.
Sí, senyor.
Sembla ahir, fa 6 mesos.
Sembla ahir, fa 6 mesos que en parlàvem aquí, i la veritat és que les dades són bastant espectaculars.
Sí.
En el cas de la 340, el tram que continua absorbint més trànsit és el de les Terres de l'Ebre, l'Hospitalet de l'Infant fins a Peníscola, diguéssim, però són més de 6.000 camions diaris que han passat, que han deixat de passar per les nacionals.
Sí.
Continua el debat obert, perquè els professionals, els transportistes, continuen demanant la bonificació del 100% dels peatges, que això no s'ha aconseguit, per tant, han passat 6 mesos.
I a Lleida encara tenim un problema extra, que és que el desviament no comença a Lleida, sinó que és a les Borges Blanques,
sí,
que és a 20 quilòmetres de Lleida, que dius, home, escolta, ja posats, doncs
un
no.
Un tram, a més, és potencialment perillós.
Molt.
Un dels punts negres de les nostres carreteres, per desgràcia, i sembla mentida que aquí no s'hagi posat fil a l'agulla.
Sí, o sigui, hem fet l'esforç aquest, però per 20 quilòmetres ha quedat lleig. Mira, què farem?
Continuarem parlant.
No, dic que com que l'espai es diu en Nacional 240, dic, anem a recordar-ho.
Sí, sí.
I, evidentment, en tornarem a parlar a la Nacional 240 de la N240 i la N340. Evidentment que en tornarem a parlar.
Sí, però avui parlarem d'un altre tema, també, actualitat i importantíssim, que ens afecte allò als ciutadans, que...
Sí, i et anava a preguntar, però jo ja sé que sí. Tu has estat de lloguer alguna vegada?
Jo he estat, estic, i pel que es veu estaré de lloguer.
Sí. És una fórmula que els entesos en economia et diuen... Jo no, per exemple, no he estat de lloguer, però et diuen que no és normal que la gent amb 20 i pocs anys i amb la primera feina s'hipotequin fins a les orelles. Que no és normal, que no és el moment de fer-ho, que s'ha d'estar de lloguer uns anys. Per tant...
No, i que no tothom ha de comprar cal. És que aquí tenim, no?, el nostre país és una política potser diferent a la d'altres països d'Europa. Això té molts motius, no? La mobilitat laboral... Bé, són moltes les qüestions que hi tenen a veure, però la qüestió és que avui el tema interessa als que estan, als que estem de lloguer, però també als que tenen pisos en lloguer,
també.
A propietaris i propietàries. I avui el que volem fer és clarificar una mica com ha quedat la situació després de l'aprovació d'aquest darrer decret sobre l'habitatge, que s'aprovava el Consell de Ministres de divendres.
Sí, que s'havia d'haver aprovat fa 2-3 mesos i que, bueno, que s'ha fet ara i veurem com ha quedat, perquè hi ha hagut modificacions, hi ha hagut coses, a veure si ha quedat tothom content.
Avui tenim convidats que ens clarificaran molt les coses.
Sí, mira, jo a Lleida... Te'l presento després, va, fem una pausa.
Va.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Este año he conseguido el doblete. Con el 2x1 en lentillas de Vision Lab, compre lo que compre, me llevo el doble. Y también con progresivas. 2x1 en lentillas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas. Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
I és que abans, escoltant Mònica, que se m'acabava la sintonia, i dic, bueno, vale, anem a públic, perquè així ja, després ja us el presento.
Sí, perquè avui necessitarem temps per aclarir les coses.
No, a més, agafeu llapis i paper, com es deia abans, fa molts anys, perquè hem d'apuntar coses, que hi ha coses que sí que canvien, d'altres no, però d'altres sí que canvien, i nosaltres a Lleida avui tenim... Home, no sé si un expert en la matèria, però sí que és veritat que ja ens ha visitat més d'una vegada, ens n'ha parlat i jo crec que està força al dia. Ell és el Josep Lluís Gómez, és advocat del bufet Gonzalo Advocats, que està en el carrer Blondel 11 de Lleida i, a més, professor de la Universitat de Lleida. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Josep Lluís.
Bon dia tingués.
T'hem tingut estudiant tot el cap de setmana aquest nou decret, no?
Jo crec que hi ha un bon grapat de persones que estan estudiant aquest nou real decret, sí.
Doncs a veure, ajuda'ns a entendre una mica, tu que el tens més per la mà, quin seria el gran canvi per tu que suposa?
Sí, perquè d'on venim i cap on hem anat?
A veure, si voleu que vos digui la veritat, me l'he estudiat arrel de la vostra trucada. Però, com que aquest Real Decret té que ser convalidat per la Diputació General Permanent, i això està per veure encara si serà així, podria ser, crec que aquesta vegada no, que tampoc entrés en vigor definitivament.
Ah.
Si recordeu el que va passar el mes de desembre, hi va haver una reforma el 18 de desembre, aquest Real Decret Llei de Mesures Urgents en matèria de vivenda i alquiler i lloguer, posteriorment el Parlament no el va ratificar, hi havia aquella cosa entre el Partit Socialista i Podemos, perquè Podemos demanava que hi hagués una limitació de les rendes, no va tirar endavant. Sí. Per tant, ens vam quedar una altra vegada amb la llei vella. Ara tenim una llei nova que, amb unes petites modificacions, diguem-ne millor respecte de la reforma del desembre, que teòricament entra en vigor el dimecres, però això té que ser ratificat per la Diputació General Permanent, perquè sabeu que els van dissoldre el Parlament, ara tenim una Diputació General Permanent, on el PP i Ciutadans sumen 32, per tant, si la vol tirar endavant el PSOE, tindrà que buscar els vots necessaris. Per tant, estem amb un interrogant...
Amb pinces, no?
Amb pinces, efectivament, de que podria ser que no tirés novament endavant. Bueno, jo presumeixo que sí, però bueno.
Anem a suposar que sí, Josep
Lluís. Estarem atents dimecres.
Sí. Si es tira endavant tota la llei, no, però quins són els canvis més substancials i en quines àrees? Perquè, clar, la llei anterior de quina data és?
La llei anterior és del 94.
Però ja
pensa,
fa dies,
no? Sí, però pensa, a més, que això, si mirem el panorama dels lloguers d'Espanya, el panorama és bastant caòtic en el sentit que hi ha lloguers anteriors al 94. O sigui, aquí anem arrestant lleis i lloguers des de l'any de la Picasso, no?
Sí.
Aquesta llei, quines novetats comporta? Bueno, la llei... La suma de la llei vella i nova, perquè ens entenguem, de la reforma del desembre i la reforma actual, és, en primer lloc, allargar els períodes de durada necessària dels lloguers. Passem de 3 anys a 5 anys quan el propietari és una persona física, i quan el propietari és una persona jurídica, una societat, passem a 7 anys. Per tant, més lloguer, més garantia per l'arrendatari. També se limiten les fiances, a fi efecte d'evitar fiances discriminatòries, abusives i tal, pues s'ha limitat les fiances. També, en aquest cas, s'han limitat les despeses de gestió. I s'ha buscat millorar la fiscalitat de les vivendes que sí que estiguen llogades i castigar, gravar aquelles que no estiguen llogades. I les novetats del mes de gener, és a dir, amb què ara sí que l'apoyen al govern...
Clar, hauran canviat alguna cosa perquè ara es posin d'acord.
Correcte. Les qüestions han sigut bàsicament tres. La primera és que abans era una qüestió clàssica, que no feia falta fer cap mena d'esment al contracte. Si una persona volia recuperar la vivenda perquè la necessitava per si mateixa, o perquè la necessitava, per exemple, per un fill, que és... se podia preavisar i recuperar la vivenda. Ara això solament és possible si aquesta clàusula la inclòs al contracte, val? I tindrà que haver, òbviament, un preavís, val? En quant als increments de la renda, una de les polèmiques que hi havia polítiques abans de per què sembla que Podemos no havia apoyat la reforma del mes de desembre és perquè no se limitaven les rendes. Uh-huh. ¿Vale? Ara tampoc se remiten les rendes, jo puc ficar la renda que vulga, en principi, però els increments anuals tenen un sostre que és l'IPC, és a dir, no puc incrementar més de l'IPC. L'increment no és lliure. Després podem valorar si això és bo o és dolent, però aquesta és bé. I, en tot cas, també la reforma està en que abans, si tu no volies la pròrroga, el contracte, si ningú diu res, se prorroga per un plaç de 3 anys més, si tu no volies la pròrroga, hi havia un plaç de preavís que era comú per la propietat o per l'arrendatari, amb un mes d'anticipació, diria, bueno, doncs no... Ara, per la propietat, el període de preavís és de 4 mesos, perquè el llogater pugui preveure pues, lo que sigui, o renegociar el contracte o buscar-se un altre. O sigui que d'alguna manera s'ha reforçat una mica la posició del llogater amb aquestes matèries. Però una de les coses que hi havia és la renda seguís seguint lliure. Sí, en general, la renda continua seguint lliure, que era un dels temors que hi havia en algun sector.
Josep Lluís, amb aquests canvis, creus que
s'està intentant fomentar el lloguer? O sigui, reflexen això els canvis o no té per què?
A veure, jo crec que el propòsit és que sí. Una altra cosa serà el resultat. És a dir, jo crec que la gent el que vol és seguretat. Els Clar. Uns i els altres. És a dir, caldrà veure si aquest real decret se convalide i tenim ja un text definitiu, perquè penseu que en dos mesos han passat d'una situació de sí, no, sí, no. Ahir jo sentia un tertulià en una televisió que deia que la gent esperaria fer els lloguers una mica el fenomen que va passar quan hi hagués enreneu de les hipoteques.
És veritat, que no se signaria sí, cap contracte de lloguer fins que no estigui clar, no?
O una de dos. O algú se donava pressa, per exemple, incloure una clàusula, que l'IPC pues, serà, no serà clàusula vinculant, sinó que podrà incrementar pues, l'IPC més dos, per exemple.
Sí.
O passarà que alguns contractes s'acceleraran o uns altres que diran, m'estic quieto.
Clar.
La inseguretat no li va bé a ningú.
Uh-huh.
I crec que en aquest sentit... I si el dia de demà, jo crec que el propòsit, pues sí, és que hi hagi més lloguers. Però no sé si s'aconseguirà per aquesta via. Això podríeu fer una estadística dintre d'un any.
Clar,
ara perquè... se n'ha anat a 5 anys, eh? la durada mínima del
mínim
lloguer.
Mínim de 5 o 7 anys, no?
5 o 7 anys, depèn que sigui la propietat. Si és una persona física, un particular, perquè no entenguem, o si és una persona jurídica.
Important això que ens deia ara el Josep Lluís, és en els contractes que se signin a partir d'ara, aquí no hi ha efecte retroactiu de res, però no. Esperem a veure què passa dimecres, no, Josep Lluís?
No, el dimecres... No. A veure, el dimecres se publica al boletí oficial.
I una vegada es publica, ja està.
Després tindrà que ser ratificat per la Diputació General Permanent, que serà el que va passar l'altra vegada. Se publica i després no es ratifica.
Ah.
Aleshores, estarem amb un espai de...
El limbo.
Efectivament, la paraula és el limbo.
El limbo, que no sabem quants dies pot ser això, no? Quant temps pot ser.
Pues això no t'ho sabria dir, la veritat, però estarem com l'altra vegada. És a dir, durant aquest limbo és quan crec que la gent s'aturarà o algú, potser, qui sap, accelerarà.
Mm-hmm.
Clar.
Però bé, de moment, a veure, estem partint del supòsit que això tirarà endavant, contracte mínim de 5 o 7 anys, limitació de fiança 3 mesos, no? Si això seria també un tema
sí,
important.
Sí, la limitació, se limita la fiança. Si és vivenda seria un mes i si és arrendament diferent a la vivenda, 2 mesos.
Vale. També hi ha un tema que clarifique, que és el tema de les despeses de formalització i gestió de contracte, que aquí de vegades hi podia haver certa discussió. Aquí, segons aquest nou decret, diu que van sempre a càrrec de l'arrendador, en aquest cas.
Sí. Sempre estem parlant de vivendes, parlant de vivendes. En aquest cas d'aquí hi hauria aquesta situació. En el cas de persona jurídica, sí, i en el cas de persona física també hi hauria alguna qüestió a tindre en compte, i sempre estem parlant de les despeses, diguem-ne, normals d'aquesta, que és una altra qüestió, que es pogués pactar algun tipus de despesa d'algun tipus de cosa especial, però en principi sí.
Estava pensant ara en això que ens deies, de, per exemple, del tema de recuperar el pis per necessitat, no?, del propietari o propietària. Ens deies, si ho entes bé, que a partir d'ara això s'haurà d'incloure específicament al contracte, no?
Sí.
Ara hi ha gent que està mirant els seus contractes de lloguer, sí, a veure si ho té, no? Perquè si no tens aquesta clàusula fins ara...
No. A veure, la llei no és retroactiva. Per tant, seran els contractes a partir d'ara que ens tindrem que preocupar. Perquè abans era una qüestió que era que ho preveia la llei. És a dir, no era una qüestió que necessités partir d'una clàusula, sinó que la llei ho deia i molts contractes no ho deien perquè ja ho deia la llei. Per tant, no, era una repetició. Ara és quan caldrà que perquè això pugui ser demanat, calgui incloure el contracte, els nous contractes.
Estic pensant, Josep Lluís, que com a advocat, si finalment això s'aprova, d'aquí un any et pot venir una persona al despatx amb un problema del tipus llogater i el primer que li has de preguntar és en quina data es va signar el contracte per saber amb quines lleis està afectat.
Sí, aquesta és una qüestió bàsica, però amb qualsevol aspecte. Al nostre sector, i no parlo de partits polítics, sinó que parlo en general, se parla de la diarrea legislativa. És a dir, hi ha un munt de normes que a vegades sense aportar massa coses bones i noves, doncs, aleshores canvien el panorama i dius, escolti, per què ens hem de regir?
Clar.
Està clar, és que al final no saps. Recordem també el tema de la fiança, que s'ha, sí, que s'ha rebaixat, eh? Que s'ha rebaixat, no sé si a una mensualitat o...
Tres, es limita a tres, no?, en aquest cas.
El redactat parlava d'una mensualitat de renta per a l'arrendament de vivendes i dos en arrendaments d'ús diferent a vivenda, oficines i demés.
Ho dic perquè això era un pas que podia frenar amb una persona, perquè, clar, de cop, el primer mes havies de pagar quatre mensualitats, per entendre'ns.
Sí. Bueno, és que ja de tot,
tot i que, sí, tot i que tres quedaven amb dipòsit i te les tornen, i l'altra és des del punt de vista del propietari que diu, caram, si només em dona un mes, depèn de com em deixi el pis, no?
Bueno, és que clar, aquí hi havia, el tema és que hi havia com a llibertat per demanar. Jo, per experiència pròpia, a mi m'han arribat a demanar 6 de mesos de fiança. Caram. Clar, déu-n'hi-do.
És que la fiança, inicialment, tècnicament, era una quantitat que estava prevista per als desperfectes, no en principi per preveure impagaments. Clar. El que passa que, en el fons, l'utilitzàvem per l'un i per l'altre, no? Uh-huh. Bueno, pues a la millor resulta que la propietat, si no se li permet això... Ojo que l'articulat, almenys el vell, parlava després, parlava de garanties complementàries, que no siguin en metàl·lic, eh? I per allà deixava una porta oberta.
Hi ha un altre tema que no hem parlat, i és el tema dels preus que s'han disparat. I això, potser que incorporem una nova persona a la tertúlia que...
Sí, perquè mireu, a més, li agraïm moltíssim que ens hagi fet forat, que avui tenia un calendari apretadíssim i aquests 5 minutets finals volia jo donar la benvinguda a una portaveu del sindicat de llogaters, és la Irene Sabater, que ens acompanya, us la presento. Irene, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, Irene.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, hola. Estàvem analitzant una mica, pas per pas, amb el Josep Lluís, que és advocat, els canvis substancials d'aquest decret. Com a sindicat de llogaters, quina opinió en teniu del resultat final, tot i que ja ens ha dit el Josep Lluís que això encara està una mica al limbo fins que no s'aprovi definitivament, no?, i un cop publicat al BOE.
Al BOE. Sí, doncs, bé, potser la primera cosa que ens agradaria dir és que aquest canvi legislatiu no s'hagués produït si no hi hagués estat per la pressió popular, d'alguna manera, no? I aquí ens hem de declarar contents i contentes en el sentit de que, evidentment, l'interès per modificar un marc legal molt aversiu cap als llogaters doncs no hi és si no som els llogaters qui ho demanem i qui ho exigim, no? I portem treballant doncs molts mesos, alhora amb la plataforma de FPTs per la hipoteca, els sindicats d'inquilins de tot l'Estat i els moviments veïnals en general, doncs perquè això es produeixi, no? Llavors ens hem de felicitar en aquest sentit. A més, s'ha de tenir també la perspectiva que aquesta és la segona modificació, és el segon reial decret que s'aprova per modificar la LAU i per modificar la legislació al voltant del lloguer. El primer va ser molt insatisfactori i, de fet, després no va passar el tràmit parlamentari. Aquest segon millora respecte a l'anterior i per això estem contents i contentes. Però, alhora, evidentment tenim moltes crítiques a fer-hi.
Falten encara coses. Quin seria, perquè tenim molt poc temps, Irene, però quin seria per vosaltres el punt clau que creieu que suposarà un abans i un després, potser? No sé si és una qüestió o bé, suposo que és un conjunt de coses, no?
No sé si hi és aquest punt.
Clar, hi és aquest punt per començar...
Jo no em senyiria un sol, sí que hi ha diversos avenços, que té a veure, per exemple, tot el que té a veure amb la durada dels contractes, no?, que queden amb 5 anys amb petit propietari, 7 anys amb propietaris grans. Això ens dona una mica d'alè, una mica d'aire als llogaters i llogateres que fins ara doncs, sabíem que teníem un horitzó de 3 anys només. El fet de que es reguli també les pujades del lloguer dintre del contracte, que ara s'han de regir per l'IPC, venim d'una situació en què era absolutament lliure la pujada anual. Això són potser els dos punts que ens donen una miqueta més de tranquil·litat. També una mesura que
Perdó, Irene, aquest últim punt que has dit ajudarà a contenir aquestes pujades de preus o no a les grans ciutats?
No, clar que no. Clar que no. No. I aquí és on anem, d'alguna manera, no? Perquè si es regulen les pujades dintre del contracte, doncs el que ens trobarem és que els grans propietaris, sobretot, que són els que marquen una mica la tendència en el mercat, pot ser que demanin ja d'entrada un lloguer més alt. Per tant, ens trobarem amb el parany de que potser pot tenir, diguéssim, un efecte secundari advers, no? És per això que nosaltres, i aquí és on voldria posar èmfasi, demanem sobretot, i trobem a faltar en aquest decret, la regulació de preus, no? És aquí on no han tingut la valentia suficient el govern del PSOE per legislar, no? Com es fa en altres països europeus i del Nord d'Amèrica, doncs amb normalitat, no? Els preus del lloguer no poden ser lliures. Si ens trobem ja en una situació de preus inflats, de preus abusius, doncs tot el que sigui regular les pujades dintre d'un contracte està bé, però no soluciona el problema dels desnonaments invisibles, que nosaltres diem de les expulsions de persones de la ciutat perquè no poden pagar els preus que hi ha.
De fet, Irene, amb el tema dels desnonaments, avui no tenim temps d'entrar a fons, però sí que aquest decret diu que s'acaba amb aquests desnonaments oberts, no?, que es deien, aquests que no hi ha avís de data i hora. En principi, això es frena, d'entrada, a la teoria.
Exacte, sí, i això també molt clarament té a veure amb la mobilització que hi ha hagut, per exemple, a la ciutat de Barcelona, que ha estat, a més, molt massiva i hi ha molta repercussió per part de diferents moviments socials, perquè és clarament els desnonaments oberts, a part d'inhumans i que provoquen, diguéssim, un patiment totalment gratuït sobre les persones,
Irene,
a més, eren molt clarament una estratègia contra els moviments socials que miren d'aturar els desnonaments a la porta.
Escolta, si s'acaba aprovant, tornarem a quedar, perquè avui estem...
Sí. Hem d'acabar ja, que anem a dos quarts. Irene Sabater, del Sindicat de Llogaters, mil gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
I a Lleida amb el Josep Lluís Gómez, advocat i professor. Gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
Adéu, Mònica.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a
la... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Y este miércoles 6 de marzo, Carlos Herrera y su equipo viajan a la ciudad de Cuenca. Herrera en COPE, en directo desde el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.
Los ambientes secos, la luz artificial o las pantallas perjudican la vista. Toma Devisión. Devisión hidrata los ojos y aumenta la oxigenación ocular. Devisión, de Pharma OTC.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Porque te gusta ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Quan contracteu un servei de neteja, sabeu si està en regla? Esteu informats de les sancions que poden comportar? Portar no estar-ho? Albarat sempre surt car. Legalitzi les seves accions per un futur segur i millor. A Neteges Lleida oferim un servei totalment en regla fidel a l'empresari. Som professionals en neteges d'oficines, pàrquings i grans superfícies. Els nostres clients es fidelitzen a nosaltres. Neteges Lleida. Ens trobem al carrer Indíbil i Bandoni 27 o bé al 973-263606.
Grupo Corsa en su 45 aniversario tiene un objetivo clarísimo. Promover el ahorro de dinero en las familias y ahorro de plástico. Evitar 100% los del agua envasada. ¿Cómo? Con un Osmotic Cero en casa. Aprovecha nuestra oferta hoy para 20 oyentes. El Osmotic Cero con 20% de descuento. Pago en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. Nunca más comprarás agua envasada. 900-208-208 osmotic0.es.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs apa, 4 per sobre de 2 quarts de 2. Estem a dilluns a 4 de març, estàs escoltant el migdia Lleida. Jo sóc el Ricard Álvarez i ara et presento als nostres tertulians de... Tertulians, que no, vull dir que no és un crim ni res, Que, escolta, tertulians són dues persones que venen aquí, s'asseuen, parlen, es respecten, es deixen parlar d'un a l'altre i vaja, vull dir que no s'han agredit ni verbalment ni res, i respecten, Xavi Pérez, què tal, bon dia?
Bueno, bon dia.
Bon dia, com estàs, Xavi?
Pues en primer m'agradaria felicitar a tots els del Barça. Setmana redona, han guanyat tot.
Bueno.
S'ha de felicitar, quan s'ha de felicitar, s'ha de felicitar.
Bueno, el Barça ha guanyat dos partits.
Bueno, i tres, si va guanyar el bàsquet també va guanyar, bueno, vale. S'ha de felicitar, home.
Cap d'Esports del diari La Mañana, Albert Square, què tal, bon dia?
Hola, bon dia. M'agradaria felicitar a tots els del Madrid per la santa paciència que teniu.
Cada un se
felicita. Som senyors, no? Sí, tu has dit que no ens insultem, ni ens peguem, ni res.
Sí, sí. Públicament, felicitats.
Xavi Pérez, va, ja que m'has tret el tema, quina és la solució del Madrid?
La solució del Madrid? És, bueno, passa per moltes coses, però...
Però per amunt, per dalt o per baix? Per on comencem?
No, per dalt de tot no cal canviar. O sigui,
no?
Aquest és el seu negoci. És,
ja va bé, aquest?
Aquest ja va bé.
Ja va bé.
És, passa per la banqueta i que fiquin un tio en coneixement.
Al Madrid li falta el que li faltarà d'aquí 4 dies al Barça. Pólvora, a dalt.
No t'ho crec.
No?
Al Madrid li falta moltes més coses. Passa que el que s'ha de fer és entendre les coses i no voler treballar, jugar tot amb una carta.
És veritat que va haver una època que al Barça se li va envellir la plantilla i costa molt enjuvenir-la, i el Madrid del revés, i ara jo crec que el Madrid se li està envellint.
El Madrid,
no, home, no.
El Madrid fa 4 anys, 3, però jo diria que 4, que no juga absolutament a res.
Sí, això és veritat.
Que no juga absolutament a res.
I ha guanyat 3 Champions.
Que Lucas, Asensio, Isco, Reguillón, la millor generació de futbolistes joves, però la veritat juguen els que juguen. Però tenia dos tios, un al camp que fotia 50 gols i un a la llotja que feia les trucades necessàries per passar determinades eliminatòries, i ha guanyat 3 de 4 Champions. Ja està. Què passa? Que aquest any el dels 50 gols ja no hi és.
I, clar, això en futbol...
I per tant, un any més la Copa i la Lliga al març.
Home, veurem... Això és dur, perquè estem a primera setmana de març.
Veurem si el telèfon del de la llotja enguany continua funcionant o no. Però, a veure, home, enganyem-nos. Vull dir, no és que el Madrid hagi meravellat. Ha fet història, i és cert, i té molt mèrit.
No, amb resultat puntual, sí.
Però si tu analitzes...
Amb trajectòria de futbol dels últims 3 anys, jo crec que no, Xavi.
Sí, jo estic d'acord amb el que està dient l'Albert, no? El que passa és que...
De totes maneres, el partit de demà, que a priori, vens amb un 1-2.
Demà estan tots cremats.
Vens amb un 1-2 d'Amsterdam, per tant...
Però estan cremats.
Teòricament és un partit relativament fàcil.
No, del fàcil res.
Jo crec que potser amb algú li tremolarà la cama, ara.
És que venen cremats, Sami, venen cremats.
Venen de 180 minuts contra el Barça 0-4,
Sí, a més, ben revolucionats, perquè això sí que no se'ls hi pot retreure.
I va fer un canvi,
Per això...
O sigui, de la Copa a la Lliga va fer un canvi.
Venen cremats.
Que va ser Bale per Lucas. Ramos no hi és.
Sí, és veritat.
Ramos no hi és.
Ja podria estar a dies a descansar.
Que veurem. I, per tant, cuidadín. Cuidadín.
L'Ajax no ha jugat aquest cap de setmana, però, bueno, jo això no, tampoc...
No, però és que això és una altra de les coses que la gent diu... L'Ajax no ha jugat. Perdona, la competició europea es va marcar que a partir d'ara tenien que coincidir que tots els equips juguessin. No sé per què, l'Allianz ho jugui.
No sé exactament com ha anat, però crec que li ha demanat a la seva federació i no ha jugat el partit del cap de setmana.
Això no és, per tant no passarà a l'eliminatòria. Hola, se queda a casa, no fa trampes.
En fi...
Ja s'ho faran, la feina que tenim aquí,
sí, ja s'ho faran. Sí, no, ara perquè hem començat això, i és veritat que si ens agrada el futbol ho acabes mirant tot, eh? Vull dir, mires els de primera, els de segona, i per desgràcia nosaltres, doncs el de segona B, que podríem estar mirant els de segona, ja fa uns quants anys, però bueno, de moment res. Mira, anem cap al camp d'esports. Ja vam dir que ara venien dos partits, home, no et diré crucials, perquè jo crec que ho són tots d'ara al final, perquè és que ens queden 12 partits. 12, ara ja els podem anomenar, eh? 11, si descomptem aquest. Però sí que tenen importància el d'aquest cap de setmana i el proper, perquè són dos partits que jugaran a casa. I sempre hem dit que la segona B s'apuntale a casa i s'acaba de guanyar a fora, no?, amb els desplaçaments. Ahir, Lleida Esportiu Badalona, Lleida era tercer, el Badalona desè, i jo no vaig veure el partit, però sí que he llegit el diari La Mañana i he consultat amb gent que sé que va veure el futbol, i m'han dit que 0-0 i que, bueno, que no és que hi contents, però que, bueno, que en alguna fase del partit, ull, que encara es va posar en perill i tot aquest 0-0, eh?
Com al final s'hagués pogut estar, quasi diríem, perdre, no?, però que també no hagués sigut normal, tampoc. Però vaja, infumable el partit d'ahir. Dolent, 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 de lo més dolent. Època Oliva, sí que fa 4 dies que hi és, a l'entrenador, però no se va jugar a res, però a res. Si al minut 30 és la primera vegada que tirem entre els dos, tres pals, vull dir...
Sí. Albert Escort, primer comencem amb la teva impressió, amb la cara que faràs quan te donen l'alineació, que és, jo ho faria així. Més.
No, és que l'alineació és la que havia.
Anava a dir...
Jo crec que és la primera vegada que Segre, La Mañana, Mundo Sport i New York Times encerten l'alineació de Lleida.
Sí.
Perquè hi ha massa baixes, eh?
És que... Clar, no podem fer res més.
Clar, és que a la banqueta tens Noel, l'únic dubte era Noel per al Vistegui.
Sí.
I no sé per què, doncs jo tenia, o tots teníem el pàlpit que seria al Vistegui. Pues tens a Cano, que surt de lesió, tens a Zotko, que surt de lesió, i ja està.
El Zotko, per cert, de moment... ja. Bueno...
Bueno, algun dia, amb temps i calma, perquè ara tot hi han passat 12 minuts, hem d'analitzar el mercat d'hivern de Lleida Esportiu. Perquè jo crec que ha estat un desgavell considerable.
Començant per l'entrenador.
Es destitueix l'entrenador un 3 de febrer. Dius, el mercat d'hivern se tanca el 31 de gener. Hòstia, i aquí ho vam dir en el seu moment, una mica la sensació de que al Gerard el van deixar caure, no? Era la crònica de la mort anunciada i el van deixar caure.
Pues anticipa't.
Doncs anticipa't, i l'entrenador nou, doncs almenys que pugui firmar un parell de tios del seu gust, perquè jo estic convençut que si a Oliva, Alfaro, Ricard, sí, Xavi Pérez, Albert Cuart, l'entrenador que sigui, arriba el 20 de gener, el que fitxa Oliva no crec que fos el que ha acabat fitxant el Lleida, entre altres coses, perquè ara ens trobem en què volem jugar d'una manera, a mi em sembla intuir, per la qual no tenim els jugadors adequats. O sigui, no tenim un jugador de banda. No tenim un extrem. No tenim un jugador que obri el camp. O sigui, estem recorrint a Musa, que és una de freda i una de calenta, en el millor dels casos, i a Dalmau, doncs, bueno, doncs que no està tenint una bona temporada, que el desembre va entrar en un bucle i que continua el bucle, que algun dia treu una mica el cap, però no acaba de tirar. I insisteixo, amb aquest plantejament d'intentar obrir el camp i jugar en tres centrals, com vam fer a la segona part,
sí.
A mi el sistema de la primera em va costar una mica entendre'l. Jo ahir, si algú li puc recriminar a Oliva, és que la primera part jo crec que va marejar l'equip.
O sigui, no sabien on estan.
Ni ells mateixos sabien.
Sortim d'una manera, amb Quintero i Musa a cama canviada, al minut 10 ho desfà i els fique a cama natural, al minut 21 a Quintero el fique pel mig, i al minut 35 ho parlem amb el Xavi, que arriba un moment que el Vistegui parla amb Quintero, Xemi parla amb Quintero, Oliva parla amb Quintero, tot deu estar parlant amb Quintero, i Quintero està obrint els braços dient, però què m'esteu explicant? què he de fer?
Bueno, és molt gràfic, això, però és així.
Sí,
és així, el camp se'ns va veure així.
Clar, és que al minut 5 Oliva ja estava parlant amb Dalmau i Quintero. I dius, hòstia, és la primera setmana que, tot i les baixes, per lesió i per sanció, doncs...
Que pots arribar a repetir.
Sí, i Oliva ha pogut preparar el partit sense contratemps, perquè no hi ha hagut cap Zotko ni cap Marc Martínez com va passar el dia del Levante.
Sí, saps el que tens
i saps ja el que tens, saps el que et farà el Badalona, perquè saps el que et farà el Badalona, i, tal, i al minut 5 ja estàs donant indicacions, perquè hi ha jugadors que o no han entès, o no estan fent el que tu els has demanat, o... Bueno...
Jo crec que Lleida va sortir amb bones intencions, però després també és cert que a nivell individual està horrible. El míster ho va dir a la premsa, no va sortir res. O sigui, ahir fallem passes i fallem controls i què dius, mare de Déu, no pot ser, és que sembla un Alevi, no? Bueno, la bona notícia, entre cometes,
el punt.
Porteria 0 i un puntet, perquè jo hi va haver un moment que igual que el Badalona, jo crec que el Badalona als 20 minuts de la segona part va dir ojo, que aquí si apretem encara la liarem.
Clar. I al final,
i apreta.
Un cop de cap al final que
i té, no, és el d'Estellers i el de Chacopino, sobretot el de Chacopino, que dius, uf, jo no vaig veure dins aquella bola. Afortunadament va anar fora. Una qual cosa, al final, podríem dir que vam acabar salvant un punt. Bueno, Oliva va fer autocrítica a la roda de premsa, va deixar entreveure que havia detectat que havia passat i que treballaríem perquè no tornés a passar. Diumenge t'ho explico.
El Lleida segueix tercer amb 46 punts.
No me diguis això, no. Me foto d'una mala hòstia.
Hem tornat a tenir la sort, entre cometes, de saber com ha anat. No. És que el primer i el segon han empatat també. No, ja ho sé, sí, ahir són oportunitats desaprofitades.
Jo ahir estava veient per IB3 l'Olot Baleares i l'Olot li fot un meneol Baleares. Partit de 3-1, eh? Vull dir, perquè sap que Baleares va començar la segona part en té una de claríssima. Però el porter del Baleares, el que arriba per ahir i el que arriba a fallar l'Olot, però noi, trauen un punt. I el Baleares, com que a casa porta 37 de 42, ojo, 37 de 42, només ha perdut 5 puntets a casa, doncs el punt d'ahir d'Olot, doncs, sabe glòria. El Villarreal empati al minut 92. Bueno, la Lliga ja ho hem parlat i sabem com està i que és complicat guanyar. Per això et dic, no em parli de classificació,
no,
perquè
no.
Cada setmana que el Lleida la caga en perdó, m'emprenyo encara més,
sí, perquè
no és l'únic.
Perquè els demés també perdonen. Però sí que és veritat que la diferència és que els de darrere han apretat tots. L'Hércules ha guanyat, el Cornellà ha guanyat i el Barça B també ha guanyat. El Barça B està lluny,
i nosaltres
el Cornellà el tenim a 2 punts i és el 5è.
L'Hércules remonta un 0-1 contra el València Mestalla i a l'últim minut en té un al València que...
Sí.
Bueno, doncs li va sortir cara, com a Lleida li va sortir cara amb el remat de Chacopino, eh? Vull dir, a veure, diem les coses pel seu nom. No, però em referia que la classificació és que...
No, que ho sé, ho sé.
M'enfade perquè...
No, perquè si fas la compta de la vella de dir aquells 2 punts d'allà, aquells 3 d'aquí i aquests...
Aniríem... Són els últims 3 partits de casa.
Líders amb... Sí, només compten els de casa.
Sí.
Les anteposades des de casa.
Les tres Espanyol, líders amb coixí.
Espanyol, Teruel, després van guanyar el Levante, és veritat, i ahir Badalona. O sigui, clar, són 8 punts que ens han volat.
8,
O sigui, en els últims 4 partits a casa hem fet 4 de 12. O sigui, mira, tens un dia horrible i en fas la meitat només, que ja és molt pobre.
Sí.
Però és que estàs a la pomada.
Sí.
Aleshores, bueno, jo continuo pensant que farem play-off. El que passa és que el marge de maniobra... Doncs...
Però és que ara és molt complicat. Ara el diumenge és o sí o sí, eh?
Ens queden 11 partits.
No, però és que
perquè ara ja es compten,
sí,
són 11.
És que després anem al camp de l'Hércules.
Bueno, correcte.
És que el pròxim desplaçament és el camp de l'Hércules.
De totes maneres, el proper partit és a casa contra l'Olot.
Sí.
Que és el que teòricament li estava pegant el ball al...
Per això ho dic.
Al Baleares.
L'Olot a casa juga molt bé i fora s'intenta proposar i, bueno, Raúl Garrido és un tio valent.
Igual ens va bé, això.
Conscient de les seves limitacions. Sí, és el que...
No, ens va bé allò que sigui un equip que en lloc de tancar-se s'obri i vulgui jugar.
L'Olot ja vindrà a jugar a futbol al camp d'esport. I això, en principi, hauria de ser una bona notícia pel Lleida. Ara bé, si sortim en la caraja o portem la caraja d'ahir, també pot ser que et fotis 0-3 l'Olot. Clar, o sigui, això té la seva part bona.
Correcte.
És igual que quan te ve el Barça bé, no? Que dius, bueno, és un filial, te vindrà a jugar a futbol, bueno, nosaltres a casa, camp d'esports, gran... Sí, però si tu no estàs bé i ells estan molt encertats, te poden fotre un 0-3, eh?
Sí.
A la qual cosa...
Sí, i després aixequeu.
I després cuida dir, i vés-te'n amb un 1-6 en 2 partits seguits a casa. Per tant, bueno, setmana llarga, veurem si Marc Martínez fa net, veurem si Cano acaba de fer net, veurem si Zocco acaba de fer net, i veurem com planteja el partit Oliva.
Per cert, aquesta setmana, aquesta setmana ens ha arribat la nota oficial del club de la intervenció quirúrgica d'Alfa.
Ah, sí? Què dius ara?
Sí. Aquesta setmana... No, t'ho dic perquè, clar, com que només s'envia nota quan és una intervenció quirúrgica, diu, quan vaig veure Alfa, dic malament, vol dir que l'han d'operar.
Bueno, i Santiago, que s'ha lesionat també.
Sí.
Alfa porta aturat 2 mesos, no?
Sí. Bueno, sense entrar en dinàmica del primer equip, va desaparèixer a finals d'octubre, primers de novembre,
sí,
em sembla.
Sí. És curiós perquè va ser una revelació interessant.
No, ens va anar fantàstic.
Però va ser breu i ara té un mes de recuperació mínim.
Sí, sí, no, el fas van a fantàstic, perquè a part va ser aquella inici de temporada en què Ortuño no acabava de girar rodó.
No, no, i...
Ell va fotre un parell de colilletes i ens va anar fantàstic.
T'ho dic perquè en aquest jugador no se li pot comptar que si ve fins a Setmana Santa.
No, és que Alfa... Ja. Però és que Alfa, és que no és primer equip Alfa, eh?
Ja, però
tal com està l'equip...
Sí, sí, que va funcionar bé.
Vull estava dir... per donar un cop de mà i ens va donar un cop de mà. Però en principi, a la segona volta, l'Alfa és Dongu.
Sí.
O sigui,
I
que
Dongu ja veurem qui jugarà.
Ja veurem, perquè ahir és cert que al final doncs, fot un parell d'espernegades, amb dos sprints que guanya, que havia entrat, estava fresc,
sí, però si no...
no més enllà d'aquestes dues jugades, que insisteixo, són dos sprints que els guanya, perquè evidentment està més fresc que el Badalona, que va fer un gran desgast, però més enllà d'això... I Ortuño, el canvi, molt bé, no el va encaixar.
Bueno,
però bueno,
ens queda setmana llarga, com diu l'Albert, coincideixo, perquè són aquests dos partits de casa, aquests sis punts que teòricament els donaves per fets, que no s'ha de fer mai en futbol, però que dius, escolta, si aspirem a algo...
No, però ahir Badalona,
no.
Però ahir Badalona, mira, de la mateixa manera que et dic que el Lot doncs, em va agradar, hòstia, és que ahir el Badalona t'arriben moltes... Badalona només venien 16 tios, eh? Jo no recordo un rival sense completar la convocatòria i ahir Badalona ven 16, amb mitja defensa destartalada, amb un extrem jugant de lateral. Vull dir, a veure, que està agafat amb pinces el Badalona. I dius, és cert que des que van canviar Calderer, doncs amb el nou entrenador ha canviat la dinàmica, no perden, però sí que dius, bueno, aquesto, quan hi ha fàcil no, però home, són tres puntets més que assequibles. I et trobes amb el que trobes i dius...
Ja. Bueno, hi ha una cosa que ens ha deixat... Hi ha una cosa bona, és la meteorologia, Xavi. Ara sí va bé el camp d'esports, o no?
Sí, i tant, home.
O sigui, no fa calor, no fa fred,
no,
no hi ha boira, no plou, escolta, és ideal.
Mira, si va bé, que diu que el diumenge que ve jugarem a les 6:30.
Ah, sí, sí, està marcat a 6:45, no sé exactament per què, però està marcat a 6:45. Assistència al camp, per cert?
4 i el cabo.
No,
bueno, n'hi havia gent, però n'hi havia més o no? Perquè el club va fer una crida que els donessin o sigui, que els ajudessin i tal i qual, però clar, jo se va quedar aquí, amb una crida.
Però a veure, però...
Sí, serem els de sempre.
Sí, però contextualitzem. O sigui, quan fem promocions perquè vingui més gent, què esperem? O sigui, aquest més gent, què esperem? Que vinguin 4.000 persones?
Home, 4.000 no, però 1.000 més potser sí, no?
No, no és l'escenari. Jo crec que n'hi havia 1.400, por ahí, el gol nord feia patxoca. Però no, hi havia genteta, i la lateral baixa hi havia genteta. Però és que és igual, és que ja pots fer promocions i pots fer el que vulguis. Ahir, mira, l'equip, bueno, doncs està a dalt, feia bon temps, 5 de la tarda, no tens Barça, no tens futbol
sí,
base...
Sí, per això t'ho dic, ahir
no
era un dia per regional al camp d'esports, eh?
Entrar és a 5 euros. O sigui, més no pots fer. I sí que hi havia més gent, però... Home, 4 i el cabo no, però...
Claro.
4
sí,
i...
Bueno,
els
de sempre, els de sempre i una mica més.
Però aquesta és la trista realitat, bueno. I no ho canviarem.
Proper dia, proper diumenge, de moment a 6:45 de la tarda, davant de l'Olot, també a casa.
Ai, per cert, els crios han d'entrar gratis, els petits, eh?
Han d'entrar o entren?
Haurien d'entrar sense tindre problemes a les portes.
Vale.
Bueno, però hi ha d'haver un control. Els menors de 10 anys...
Però, vale, però de 2 o 3 anys no hi ha control que valgui.
No,
perquè
però,
el camp no està...
Control,
no està,
control
no està
des del punt de vista que li donin una entrada a 0 euros. Ja, això sí, no?
Que tampoc no...
No costa res.
No està l'estadi a tope, eh?
Això sí.
No pugui entrar un crio de 2 anys o de 3.
No, però el tema no és aquest. O sigui, jo sé, per experiència, el nebot és abonat. I els menors de 10 anys, per 10 euros, tens el carnet d'abonat. Però vale. El tema és que algú s'ha de fer responsable... d'aquest menor que entra al camp, i aquest menor que entra al camp ha d'estar sensat d'alguna manera i ha d'estar localitzat d'alguna manera. Després entrarem en les formes dels segurates, que alguns, i te n'explicaré 50.000 si vols. Vull dir, els jugadors de la base poden entrar gratuïtament a lateral, identificant-se. Bueno, si va haver un dia que el segurat els diu, tu com me pots demostrar que jugues a la base? Xaval canalla amb l'uniforme de Lleida, amb l'anorac, que val més quartos l'uniforme i l'anorac del Lleida que el carnet de soci per tota la temporada. Bueno, però això ha passat en un partit,
sí.
També és experiència pròpia que et parlo. Ha passat en un partit, a més també hi ha hagut problemes. Doncs ahir sembla que hi va haver problemes al gol nord, però al final de tontos,
ja.
N'hi ha tot arreu.
Sí, sí, correcte.
Vale, si n'agafes un de creuat, però tota persona... tingui un dia o tingui 100 anys que entre a un recinte esportiu ha de ser estar sensada d'alguna manera perquè algú s'ha de responsabilitzar de lo que li pugui passar a aquesta persona.
Estic d'acord, encara que estigui mig buit el camp
perquè li poden fotre una pilotada i el poden deixar al lloc.
Vull dir, un crió de 2 anys, una barrada, de Pedro, per exemple, sense voler, evidentment.
No, que sí, que sí.
I pot fer mal. Aleshores, aquí hi ha una sèrie de conseqüències i aquesta persona ha d'estar localitzada i identificada. Ara, demanar el DNI, demanar el nom i tal. També et dic una cosa, que també he llegit comentaris per Twitter. Oh, és que sempre me demanen el DNI, sempre me demanen, jo no el porto mai. Collons, doncs si saps que et demanen el DNI,
portiga-te-la
a la cartera, que és el que fem tots.
Bueno, és que legalment has d'anar sempre amb el DNI o un carnet de conduir, que és l'únic document.
És que has d'anar identificat.
Vull dir que...
Aleshores...
A vegades també ens queixem de bici. Sí, les xarxes socials ja són...
Tenim la pell molt fina, de vegades.
Sí, són el camp de batalla habitual perquè gent, sense posar el seu nom ni cognoms, parli de tot. Que això és un altre tema, però vull dir, jo ho sento. Si vols parlar, parla, identifica't, perquè si no, no té cap mena de sentit. Escolteu, que arribem a les 2, amb hoquei, recuperant bones sensacions el 11 de setembre, és veritat que era el QE, però s'havia de guanyar, Lleida llista 6, el COI 2, i ara el proper partit amb Lliga, és ja no serà fins al 23 de març, que serà davant de l'Igualada, que és 6è, perquè entremig tornem a anar a Europa.
El partit de tornada.
Uh-huh. Bueno, tornem a anar a Europa, vull dir que torna a la competició europea.
Bueno, està bé, eh? No? Ara el que ens interessa és apropar-nos el més possible cap dalt per tornar a jugar a la CER. O sigui,
competició europea, estem a un partit...
De la Final Four.
De la Final Four, eh?
Home, jo crec que ahir era important també veure, doncs, què tal ens havia sentat la ressaca de la Copa.
Sí.
No? Perquè a vegades, mai saps, no? I bueno, sembla que en principi ha estat una ressaca dolceta. Vam arribar i vam fer els deures davant del
QE. Sí, perquè com sempre diem, és que és el QE. El Lleida va jugar contra el Mestalla, que és QE, i ho va suar, eh? Vull dir que al final no són partits fàcils, rei, avui, eh? El Huesca en primera divisió va guanyar el Sevilla.
Sí, no, el Huesca, que ja no sabia on està. Cuidadito, que encara se salvarà.
Vull dir que els partits s'han de guanyar tots. S'han de guanyar tots. En bàsquet, bueno, és una derrota que ja vam dir que més o menys...
L'armari, si es porta...
I el cosí del Djukanovic.
Sí, 83-72, el Forcelleda va lluitar fins al final, va lluitar bé, perquè jo crec que a la mitja part, si no tinc els comptes mal fets, se'n va anar un per sota només, a la mitja part. Per tant... Però, bueno, clar, el Melilla és tercer i suposo que va imposar qualitat i jugadors.
Vam donar la cara i, bueno, és del que es tracta. A veure ara com entren aquest Shaquille i com entren el Djukanovic, que són els dos nous fitxatges.
Sí, perquè s'havia quedat molt despoblat, el Força Lleida.
Bueno, han avançat del primer equip. No? Sí, set dels quals Estil acaba d'arribar de la selecció, en la qual cosa tampoc estava molt ficat. Però, bueno, derrota que podia entrar dins dels plans.
Sí.
I a veure ara com encaixem aquests nous jugadors.
Sí, proper partit és contra el Granada, que és 5è. Per tant, ja no és un partit fàcil tampoc.
Bueno, però jugues a casa, te debuten aquest parell...
Ja.
Tens una setmana neta, en principi per treballar amb tothom, en principi, toquem fusta que no es trenqui ningú. Bueno, jo crec que és un dels partits que hauríem d'intentar treure per lo civil o per lo criminal.
Molt bé. Escolta, aquest cap de setmana també ens ha deixat el tema del Cadí la Seu.
Sí, Copa de la Reina.
Bé, home.
Ho han fet molt bé. Van passar la primera ronda, que a priori...
No, i a casa contra el d'això, home.
Contra l'Araski, davant de l'anfitrió. No ha estat una copa en la que l'equip hagi tingut molt encert, perquè contra l'Araski va estar horrible i contra el Girona també.
Ja, però és que és la primera
vegada
que
van competir. I contra el Girona, tot i el marcador 80-60, no reflexa doncs, el partit que es va veure. Jo vaig dir el mateix entrenador del Girona, no? L'equip va donar la cara, el que passa és que... La gent, perquè es faci una idea, doncs un Girona Cadí en bàsquet femení, doncs seria com un Barça-Huesca.
Clar, és que... No, i a més és la primera participació, vulgues que no...
Clar, tu veies que...
La Machada està feta de guanyar l'anfitrió.
Clar,
és igual que a lo que guanyava el camp al Reus, doncs el bàsquet va ser igual.
Clar, és el que va dir el Bernat Canut, no? Perquè, clar, nosaltres va arribar un moment que ens quedem sense benzina i elles anaven traient jugadores i traient jugadores i traient jugadores i una jugadora que porta una mitjana de 16 minuts per partit doncs ens fot 26 punts. Bueno, de totes maneres, dempeus. De totes maneres, per mi la notícia del cap de setmana, perquè és històric, amb atletisme,
sí, senyor.
Bernat Arda, un nen de 18 anys recent fets, i ara ja en fa un parell de setmanes que havia guanyat la medalla de bronze al campionat d'Espanya absolut i ens ficaven les mans al cap.
Sí, que ho vas dir aquí.
Doncs ahir al campionat d'Europa... Finalment no pot córrer una altra llei d'atac, que és Aleix Porres, lesionat. Entra al relleu 4x400. Agafa l'últim relleu, que és el més complicat, davant de Lucas Bor, aquest, o el Bor, el belga, que són dos germans, que són dos animals i dos màquines. I aconsegueix la medalla de plata, el relleu 4x400 espanyol, batint el rècord d'Espanya. i amb una darrera recta final del Bernat Arda, insisteixo, 18 anys recent fets, estratosfèrica. O sigui, a la tele es tornaven bojos. I per xarxes, la gent flipava quan el niño. Hòstia, este niño, este niño. És que té 18 anys. I l'altre, que és Aleix Porras, que malauradament no va poder córrer perquè es va lesionar, en té 19. O sigui,
aquí, sí, tenim un futur interessant amb atletisme.
Aquí, jo llegia per xarxes que aquí, quan fem les, a Lleida, quan fem les sagues, les fem fantàstiques. Els Márquez, els Erta, els Porras, aquí, medianies no. Quan surt una saga,
surt bé.
Surt bé. Però, conyes a banda, home, la temporada indoor del Bernat, jo crec que era... Parlava amb el seu pare, amb el Quim Erta, que és el seu entrenador. Ah, dius, si ens diuen fa 15 dies el que hem viscut aquestes dues darreres setmanes, dius, va, no t'ho podies ni esperar. Bàsicament perquè la temporada està enfocada a l'aire lliure. Hi ha l'europeu, hi ha competicions importants. I el que ha fet Bernat Erta és estratosfèric. Vull dir, és absolutament increïble i només has de mirar xarxes i ahir a la tele que es ficaven les mans al cap. Perquè l'última volta, amb el belga aquest, que és una màquina, que de fet ja la primera volta sembla que se'n va, però l'altre prete, i com fins al final, el guanya per 5 centèsimes, eh? Bueno, és brutal. Jo feia temps que no em ficava de peu davant d'una tele per veure atletisme.
D'aquí un any i mig ja, Jocs Olímpics.
Sí.
A priori, amb 20 anys, i aquestes marques és per tenir
18,
un compte,
18,
ja. Amb 18, perdó.
Té 18 anys.
Bueno, però vull dir que en tindrà 20 d'aquí 2 anys, és per tenir un compte,
no,
ja.
Ara veurem el xiu.
No dic per veure l'atletisme, que escolta, que mira, també és un esport minoritari, per desgràcia, però si hi ha una persona de Lleida, nosaltres ens posem a veure l'atletisme,
sí,
i punt.
Havíem tingut el Jackson Quiñones, però ara pues, ja s'havia anat apagant, perquè s'ha fet gran, evidentment.
Sí.
Vull dir, gran.
Ara obris bars.
Xavi Pérez.
Ja han sortit aquest parell que, home, fa molt bona pinta.
Albert Escuer, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos cada dilluns.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres arribem a les 2. Demà hi tornem, puntuals 12:20. Ara, això sí, acaba de passar un bon dilluns.